És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs l'espai d'història local Coses de Palamós, protagonista aquesta hora en el tram final del programa, és l'hora d'aquest dilluns. Saludem ja en Gavi Martín. Gavi, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Avui que ens toca parlar d'un d'aquests personatges que de tant en tant anem recuperant, anem recuperant de l'oblit.
D'aquests que li passa de tot, que està amb tots els merders, de que viu tot mil i una aventures de guerra, d'exilis, de baralles, de trifulques, de tot plegat, de tot plegat.
Estem parlant del senyor Formós Pla i Saló.
Exacte.
Un autèntic activista polític, sí. Per dir-ho suau.
Sí, no. De fet, era impressor, d'aquí a Palamós, que va ser anarquista, també va ser sindicalista i sempre al llarg de la seva vida va fomentar el teixit social, no? Crear un teixit social impregnat d'un ideal llibertari, no? Tant aquí a Palamós com en altres llocs del món on va estar. De fet, era un activista compromès que va tenir una vida realment no moguda, mogudíssima, que va ser empresonat, que va lluitar, que va ser desterrat, que va ser exiliat, vull dir, va viure de tot aquest home.
Aquí a Palamós ja es va fer notar?
Oh, i tant, des del primer moment. Mira, aquest senyor va per situar una mica cronològicament, aquest senyor va néixer el 1889 aquí a Palamós i el seu pare treballava a la Gorga, en aquell moment el Teatre Congs, Cine Congs, i ja de petit conten que, ell mateix ho explica, que quan hi havia llargues reunions entre treballadors, doncs, així de fàbriques o tapers, ell s'amagava sota la taula i escoltava tot, diguem, totes les reunions aquestes obreres. I d'aquí li va venir una mica la falera, no?, aquest interès. Ja fins a tal punt que, a cap de pocs anys, ell conta que la primera paga que va viure va ser el 1902, i que tenia 13 anys, de fet treballava a Camp Mates a 13 anys. Hem d'entendre que en aquell temps nens de 13 anys ja treballaven a una fàbrica, eh? Sí. Estem en una altra època. Per tant, a la fàbrica de l'Isaac Mates, doncs, ell doncs, va ser un de... Tot i tenir 13 anys, va seguir tots aquesta vaga, fins i tot ell explica que, escolta, que ell va ser un dels que ajudava a fer plegar la gent de la fàbrica. Ell recorda també com... Perquè ell això ho ha explicat en memòries, en diferents articles que ha anat explicant en la revista Proa d'abans, també. I ell explicava com fins i tot es manifestava amb els seus companys pel centre de Palamós, trencaven vidres de... el que es fa avui en dia també encara, no? Trencaven vidres de botigues i després fins que arribava la força pública i hi havia, doncs, enfrontaments a bastonades al carrer Major, eh? I, pensar que a principis de segle a Palamós tenia moltes fàbriques i va haver-hi un moviment obrer molt, molt important. Però no només tenia aquesta part beligerant, sinó que també ell, des de ben jove, doncs va participar de tot el que era la propaganda i participa sobretot en el periòdic La Redención Obrera, que era d'aquí a Palamós i que era dirigit per en Joan Oliver de Sant Joan. I també, ell s'apuntava a qualsevol moviment, qualsevol batussa. Ja anys després el trobem també implicat a la Setmana Tràgica aquí a Palamós, que vam parlar lleugerament com parlàvem d'aquell programa que vam dedicar a la Salle. El 1909, doncs, ja vam explicar doncs, que en solidaritat a tota la gent que s'anava, que obligaven a embarcar-se per anar a la guerra de Marroc, que eren sempre obrers i pobres, mentre que els rics tenien pagant, podien lliurar els seus fills d'anar a lluitar a la guerra, doncs això va generar doncs, la Setmana Tràgica, no? Una revolta popular, sobretot d'obrers i gent més humil, que van començar a cremar convents a Barcelona, i aquí va donar lloc doncs, la crema en aquell moment al Col·legi de la Salle, per entendre que tot, diguem, l'oligarquia eclesiàstica doncs, estava, diguem, darrere també o donava suport al govern amb aquesta guerra amb el Marroc.
I en Formós hi era pel mig, vols dir?
I tant. Ell va participar directament amb la crema del col·legi. Ell parla també que va participar en tots els aldarulls que es van formar al poble. I el que passa que té un punt d'humanitat quan recordem aquell capellà, aquell frare o germà de la Salle que el van despullar i el van passejar per tota la vila, doncs sembla ser que després el volien afusellar. I ell va intervenir perquè no hagués estat afusellat i el va portar, sembla que així d'amagatotis, a la ganga perquè fugís cap a França. Després d'aquesta Setmana Tràgica, sembla que va voler calmar-se una mica i el 1909 va obrir una impremta que deia l'impremta Gutenberg a la plaça dels Arbres i va crear un centre d'estudis socials a Palamós que es deia el Centro Instructivo Obrero, que en poc temps va aconseguir 100 associats, que era un nombre considerable en aquell temps. aquests moviments obrers no eren gaire amics de, del govern, ni eren gaire amics de les autoritats, i per molta d'aquesta propaganda sembla ser que en poc temps la Guàrdia Civil el va tenir ell i els dirigents del centre, bueno, per tota aquesta propaganda que anaven repartint per la vila. Els van enviar a la Bisbal, a la presó de la Bisbal, que recordeu, abans la presó era el castell. Aquest castell tan mago que avui en dia visitem, uh-huh, estava tancat i era la presó, diguem, de la comarca. I, bueno, sembla que l'endemà la gent, quan se'n va enterar que havien detingut en Formós Plaja, la gent no va anar a treballar a les fàbriques. I, clar, això va causar un rebombori terrible aquí a Palamós. I molts amos de les fàbriques van escriure, sisplau, al responsable del govern que alliberessin en Formós Plaja perquè els havia portat molts problemes, perquè els treballadors no volien treballar aquí.
Per tant, dins de la població obrera tenien molta influència.
Moltíssima, moltíssima. I es veu que ell explica, escolta, encara no havia arribat a la Bisbal, que ja havien rebut un ordre que em tornessin a Palamós, el van ficar al tren, i hi ha una escena molt èpica d'aquella època, que ella explica que quan va arribar i ja entrava a Palamós, el tren es va aturar a Sant Joan, i ells pensava que hi havia una avaria al tren, però quan va mirar per la finestreta va veure que tota la vida el tren estava ocupat dels treballadors que ho venien a rebre, i es veu que es va muntar una manifestació per rebre tots aquells associats que havien empresonat, no?, d'aquest centre instructiu obrero. I bueno, com veus, realment les seves idees van tenir una forta acollida a Palamós, i un any després també va ser l'artífex de la gran vaga que va haver-hi a Palamós, també molt coneguda, que en deien, va ser una vaga coneguda pel nom de un ral més per salari, que de fet els obrers cobraven 7 rals i reclamaven 8 rals per aquest creixement de preus que hi havia hagut a principi de segle, i perquè realment hi havia molta diferència social, hi havia moltes fàbriques, però els que se'n beneficiaven realment eren els amos de les fàbriques. I ell va impulsar tota aquesta lluita, que hem de dir que va tenir èxit, va tenir èxit perquè va aconseguir que hi hagués una vegada totes les fàbriques una altra vegada, i al cap de poc temps, com que ja sabien els amos de les fàbriques com se les gastava en Formós Plaja, doncs van concedir aquest augment d'un ral més de salari que demanava.
Mm-hmm. Molt bé, i arriba el moment en què en Formós Plaja doncs surt de la circulació perquè s'incorpora a l'exèrcit.
El criden a la mili, com qui diu. Sí, sí. Jo no sé fins a quin punt devia estar orquestrat això, van dir aquest senyor, a veure, ens fa massa nosa. Mm-hmm. Doncs l'haurem de cridar que vingui el servei militar i que estigui uns anys a l'exèrcit, perquè saps que abans hi tocava uns anys, eren uns quants anys de servei militar. I el 1910 doncs, va ser obligat a anar a l'exèrcit. I el que va fer davant d'això és que va desertar. Se'n va anar cap a França i de França va passar a l'Àfrica. A l'Àfrica francesa hi va treballar, sembla ser, que ajudant amb una impremta d'un jueu. Però al final li devien agafar els remordiments o no devia estar-hi del tot a gust, i va tornar a Palamós, i allà va ser agafat una altra vegada pres, i va dir, escolta, iràs a l'exèrcit per la força, i perquè tal que no estigués aquí per aquí, corrent per aquí la comarca, on havia causat bastant estralls i on tenia una gran reputació entre el món obrer, doncs el van enviar amb una companyia de Tarragona. Però ell, quan estava allà a Tarragona i tenia permís, com que no podia tornar cap a Palamós, perquè els trajectes de llavors no és com ara que els fas en moviment amb cotxe, doncs anava al Centre Fraternal de la Rambla. I clar, allà què anava a fer? Doncs les seves reunions amb els anarquistes. Hem d'entendre bé, per acabar d'entendre la figura de Formós Plaja, què succeeix en aquest principi de segle a Catalunya. Hem de tenir en compte que, sobretot entre el 1914 i 1920, clar, Europa viu la Primera Guerra Mundial. I això significa que les fàbriques europees no poden seguir produint perquè estan en guerra, són països que estan en guerra. I per tant Catalunya es converteix en la fàbrica d'Europa. Les empreses d'aquí creixen moltíssim, guanyen molts diners perquè es dediquen a subministrar tot tipus de, des d'aliments fins a productes, a diferents ciutats europees que no poden fabricar-los per el problema de la guerra. Per tant, aquí el que passa és que els rics guanyen molt i els preus en la vida social, a la societat, pugen moltíssim, però no el sou dels obrers. És a dir, els obrers segueixen cobrant el mateix, mentre que la vida puja moltíssim. I això va això generar...
Segurament ara li sona més d'un, eh?
A més d'un, sí, sí. No, sí, és una mica... Això que diuen que la història es repeteix, sí, doncs és ben bé igual
no
que
avui. No hi ha res més cert.
Exacte. Doncs per buscar una mica una eina de lluita i lluitar contra aquest increment de preus o aquesta diferència social que hi havia en aquell moment, doncs els obrers es van organitzar i van fundar la CNT, que és la Confederació Nacional del Treball. Realment això sembla que no va agradar gaire, perquè l'aparició de la CNT, que en poc temps ja tenia 3.000 afiliats, però en un període de 3 anys va passar dels 3.000 als 400.000 només a Catalunya, vull dir que ja t'has dit. Doncs això va generar diguem, una situació social bastant conflictiva. L'Estat va ser incapaç d'entendre el problema, tot el contrari, sinó que va reprimir i castigar molt durament el món obrer a través de l'exèrcit o a través de la policia. En aquell temps, tant catalanistes com anarquistes, sempre, des del punt de vista de l'Estat, eren considerats enemics. I Formós Plaja doncs, va ser un d'aquests de la CNT i va ser un dels líders importants de la CNT a Tarragona, perquè deien que estaven fent allà el servei militar. Lògicament, amb aquest historial el van fotre fora de l'exèrcit, perquè, clar, lògicament no podia ser, i el 1916-1923 va actuar sobretot a la província de Tarragona, creant des de la CNT 124 sindicats afiliats, vull dir que va ser realment un activista i va treballar moltíssim per això, però no des d'un punt de vista, diguem, lluitant al carrer amb bastons i pistoles, sinó que realment des del punt de vista a vegades pedagògic i des de la seva experiència com a impressor, perquè en aquell temps també va crear el periòdic El Fructidor, perquè tenia una impremta allà a Tarragona, i també va ser capaç, el 1924, de dirigir un altre periòdic que es deia Solidaritat Obrera. Va arribar la dictadura Primo de Rivera i sempre passava el mateix, quan hi havia canvi de govern, lògicament, aquells caps o aquelles persones que eren més conflictives, doncs eren detingudes. I sembla ser que va ser torturat, i fins i tot ell explica com li van fer un simulacre de fusellament, que vull dir, va ser una anècdota bastant, devia ser poder, un dels pitjors moments de la seva vida, perquè ell explica com el van portar lligat, li van tapar els ulls, i amb escopetes de fogueig el van ficar davant d'un pelotó d'aquests de fusellament, van disparar, i hi havia un oficial que en el moment de disparar els hi va llançar grava a l'esquena. I clar, això m'imagina la impressió, allà si no moris del susto...
Poc et faltava.
Ben bé. Bueno, en aquest temps, després d'aquest simulacre de fusellament, el van desterrar a un poble de Tarragona que es diu Bot, i el van tenir allà tancat al poble que no podia sortir. Va ser el seu primer desterrament, però afortunadament la dictadura de Primo de Rivera va durar poc, i el 1931 ja proclamen la república. Perquè veus el tipus de personatge que és, conten que quan van programar la república, aquest senyor, en Formós Plaja, era a Vigo. I, escolta, sembla que ser com uns exaltats, ell el primer, perquè s'hi va apuntar, van anar cap a l'alcaldia de Vigo, van entrar dintre de l'Ajuntament i es veu que van arrabassar el quadre que hi havia del monarca del rei allà penjat i el van tirar pel balcó. Ja veu que no colla d'activistes de la CNT, per això et dic, veus, vas veient els fregats, aquests merders que es munten, i ell era ben bé al mig de tots.
Palamós, Tarragona, Vigo, el lloc era el
exacte,
de menys.
Exacte, exacte, exacte. Ella durant la república, òbviament, va viure uns anys de tranquil·litat. Va també temps de fundar un altre editorial, però la tranquil·litat, com sempre ha passat en aquest país, a cap d'uns anys canvia, perquè va esclatar la Guerra Civil, i ell, la seva manera de contribuir-hi, com que havia fet una editorial, l'editorial Vèrtice, doncs es va dedicar a vendre tot el fons de l'editorial per aconseguir diners per comprar botes per tots els soldats que estaven lluitant al front. Per tant, veus que realment em penso que poques persones poden ser tan activistes al llarg de la seva vida, participant de totes les maneres. Al final de la Guerra Civil ja el sabem tots, va fer com molts altres catalans que ens van exiliar a Mèxic. També s'explica una anècdota molt curiosa quan ell se'n va a Mèxic, que és que ell va a Mèxic a través de França. Va primer a França i va a un d'aquests ports atlàntics per agafar un d'aquests vaixells que van a Mèxic. Es donava el cas que el vaixell que ell m'havia agafat per fer el viatge, doncs el govern francès l'havia carregat de l'or, del tresor públic que ell tenien amagat, que el portaven a la Martinica. I sembla ser, ell explica com es veu que durant un temps un submarí alemany els anava perseguint per torpedejar-los. Suposo que el fet que hi hagués or, no sé fins a quin punt el submarí alemany anava dient, hosti, no sé si acabar-lo de torpedejar, perquè si això ho enfonsem ho perdem. I ell, clar, a l'estar el mateix vaixell que l'or, doncs ell explica aquesta anècdota, no? Com aquest mateix submarí va torpedejar el port d'on acabaven de sortir, però que va estar perseguint el vaixell, però suposo que s'ho havia estat rumiant, no? Perquè, és clar, també tirar en l'aire un vaixell tot carregat d'or, no sé fins a quin punt també, potser els americans havien els alemanys havien estat pensant, ostres, de quina manera podem capturar això per treure un profit, si més no.
Clar.
I ell és una anècdota que explica que anant cap a Mèxic, doncs mira, anava un vaixell ben carregat d'or.
Sí, com sigui, se'n van sortir.
Se'n van sortir, allà se'n va anar cap a Mèxic,
I què va fer ella?
Allà doncs, hi ha una vida bastant normal, dintre del què. Entre 1949 i 1965, després de fer diverses feines, doncs va fundar una modesta impremta. Però des d'allà també no va poder amb aquesta vessant activista, perquè es va dedicar a editar llibres de la CNT, grans llibres com el Proletariat Militant o la Història de la CNT, que aquests llibres els publicava i els enviava aquí a Espanya de manera clandestina, per tant que la gent d'aquí que pogués comprar, són aquells llibres que fa uns anys, recordes, encara veies que venien de Mèxic, no? Mm. De México, no? Que arribaven molts anys, sí. molts llibres d'aquests clandestinament aquí, que deies, ostres, aquí no el puc comprar, ven d'una editorial mexicana. Doncs ell tenia una d'aquestes editorials mexicanes que enviaven llibres cap aquí. Va arribar a la democràcia el 1977 i en Formós Plaja doncs, ja tenia viure lliure per tornar, ja era gran, va tornar a Palamós, però va decidir instal·lar-se a Palafrugell, on va acabar els anys de la seva vida, va fundar una petita impremta i va morir el 1982. I ja veus, aquesta és la vida d'aquest senyor, rebent una vida agitada, plena d'anècdotes.
Aviat és dit, eh? Aquesta va ser la vida d'aquest senyor, Déu-n'hi-do.
No, però això ja t'he dit que era una vida de pel·lícula, realment era una vida, escolta, ha viscut totes les trifulgues del segle gairebé.
Uh-huh. I des de primera fila i d'una manera ben activa. Formós, Plaja i Saló, un revolucionari palamosí.
Exacte.
Avui al Coses de Palamós, amb en Gavi Martín. Gavi, que vagi molt bé i fins la pròxima.
Igualment.